Cinesa t'ofereix aquesta secció.
Neu d'arreglar una cosa que és molt, 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 molt important, no, Òscar i Olai? Neu d'aixecar la moral perquè porto tot el matí adonant-me.
A veure.
Que ni a l'equip del Via Lliure, ni la redacció en general d'informatius i de... No, informatius sí. Esports no ho sé massa. El Dani Puntí Prats, els col·laboradors que han passat fins ara al programa, ningú veu Joc de Trons.
Ostres, home, de l'equip sí. Ja.
De l'equip tu i jo.
Tu i jo, sí.
Ni la Núria,
no?
Ni la Folquet, ni la Ballonesta, ni la Gatjoli. Ningú ha vist el Joc de Trons.
Persones,
ah, sí.
Demà de què parlaran? Demà la feina de què parlaran? Perquè no es parlarà d'una altra cosa.
Sí, us quedareu desperts a les 3 de la matinada per veure el primer episodi de Joc de Trons?
Jo crec que els autèntics fans voldran veure'l abans que ningú. Més que res perquè a les 10 del matí ja tindrem tots els spoilers posats a Twitter de tota la gent.
Ja que ho vegis en directe.
Exacte. Aleshores, jo recomano que ho veieu en directe, ho feu això de Twitter, que és eliminar paraules clau, que ho fa un amic meu. I elimines paraules clau i així no t'assabentes.
Com es fa això?
Pues, suposo que elimines les paraules Joc de Trons, spoilers, no sé què, i t'evites almenys, suposo que al final ho acabes trobant, no? Però
sí, perquè sí, clar, depèn de l'idioma que posis, si poses Joc de Trons, sí, però si poses Juego de Tronos o Game of Thrones...
Ja és un filtre que poses per almenys no trobar-te de nassos amb els spoilers del primer episodi, només aixecar-te, que és una putada.
Avui, a les 3 de la matinada, arriba en ple mes de juliol l'hivern. Que m'agafa el Carles Fernández aquest matí, el col·laborador del programa, a la tertúlia, i amb fort de micròfon em diu: no, a veure, jo la sèrie no l'he vista, però la música m'agrada molt.
Ah, està bé això.
La sintonia l'agrada, això està bé.
És que aquesta sintonia, jo crec que, encara que no sàpigues de què va la sèrie i n'hagis vist mai Juego de Trons, Joc de Trons, és aquestes sintonies que et posen en escena, que ja et sents a sobre el cavall amb una espasa i a punt de matar algú. No?
Doneu-me detalls, a veure, 3 de la matinada, a través d'on...
Tens dues possibilitats, o HBO, HBO Espanya, o Movistar Sèries. A partir de les 3 de la matinada comença...
És estrena mundial. És a dir, a l'hora, tot arreu.
A tot arreu, a les 3 de la matinada.
Els subtítols han d'estar ben preparats, o el doblatge, o el que sigui.
Ja deuen tenir el capítol, imagino...
Sí, però això és perillós,
No les tinc totes,
Clar, és que el tema és, si tu vols bloquejar qualsevol possibilitat que aquesta sèrie i el primer episodi acabi apareixent a través d'internet i a través d'on sigui, prèviament a que s'emeti, no li pots donar gairebé a ningú. Llavors,
o donar-li
si tu,
a algú que realment...
Clar, però el doblatge ja intervenen moltes persones.
No, doblatge no, dic el subtitulat.
Subtitulat. Sí, però el traducció... Jo, a mi no m'estanyaria...
De molts països,
No m'estanyaria que Movistar se veiés en dual, mira el que et dic. És a dir, o en castellà o...
No, en castellà encara no.
O en dual, perdó, en anglès.
Ah.
O sigui, en anglès. No sé, no sé.
En
no
anglès
segur,
sense subtítol.
No estic, home, és que si ho emeten de forma simultània als Estats Units, no ho sé, És a dir, en doblat no ho veuran segur.
No, però amb subtítol sí.
Amb subtítol sí, però, suposo. Ostres, permet-me que ho dubti una miqueta.
Sí. Bueno, no, el que vull dir és que si és en subtítols, s'ha clavat molt bé que ningú se li hagi anat això,
Suposo que deuen estar amenaçats de mort.
Sí, perquè no sé si va ser la passada temporada que es van filtrar...
Alguna cosa es va filtrar,
els dos primers capítols, si no recordo malament.
Sí. Fins i tot en aquesta temporada s'ha filtrat una imatge de storyboard, fins i tot, alguna que he vist jo per alguns articles. O sigui, que sempre es filtren algunes coses, però és veritat que no s'ha filtrat cap informació que sigui vital de cara a la setena temporada. Això és un gran mèrit donada l'expectació que aixeca aquesta sèrie.
A més, després ho explicarem, perquè fins i tot l'explicava l'actor que interpreta el Jon Snow, el Kit Harington, que havien rodat escenes falses.
Ah, sí?
O sigui, escenes que finalment no surten, on apareixien personatges importants
dins
de la mateixa escena. No, és seriós, això. I ho ha explicat. I són escenes que després no sortiran, no, o sigui, no es veuran, perquè són falses. Es van rodar només com una mena d'esquer o perquè la gent es pensés que comencés a fer allò, teories i expectatives, i finalment doncs no surten.
Farem una cosa. Ho he anunciat durant tot el matí perquè ha estat conquerint l'estudi de RAC1, ha estat aquí presidint la taula central de l'estudi de RAC1 i del Via Lliure, un tron de Joc de Trons des de les 7 del matí que està aquí. És una rèplica, jo deia, se m'ha oblidat, a mig matí m'he adonat que m'havia oblidat de dir que és en miniatura.
Sí, home, sí, imaginat, clar, òbviament.
M'he imaginat molta gent a casa, oh! veient el tron gegantí al mig de l'estudi.
I com un fotut allà dins, no?
Per la gent que no vegi Joc de Trons, no sabrà com és, però és molt, molt, molt icònic. És un tron gegantí de ferro.
De ferro, fet d'espases.
Fet d'espases, que se suposa que són tots els rivals que han anat caient i que s'han fos en una en un tron, que sempre et recorda la quantitat de dolor que implica, sang. I de sang que implica dominar un territori, i que sempre diuen que és un dels trons més incòmodes del planeta Terra, per també recordar-te que ets un inquilí de pas.
Sí, perquè no hi dures gaire.
No hi dures gaire.
És un tro d'aquells que si llences com si tiressis al sofà, pots sortir una mica no. mal ferit. N'has d'anar molt de compte de quan t'asseus.
Bé, tenim aquest tron i tenim un joc de trencaclosques oficial. Uf. De la sèrie de King's Landing. King's Landing és la capital, és Desembarcament del Rei, la llar dels Lannister, 3D.
És brutal, eh?
El pack, el trencaclosques, sí, sí. 260 peces, i, com dèiem, aquest tron de ferro on ara seu Cersei Lannister. És una rèplica de 7 polzades, ara per imaginar-vos una miqueta, de l'alçada, a veure, què faríem?
20 i pico centímetres, no?
Igual no arriba a 20 centímetres, uns 15 centímetres sí, d'alçada, sí, potser. 15. I que ens han cedit, i ho agraïm molt des d'aquí, al Homoludicus, que és una botiga de Granollers, on podeu trobar-hi jocs de taula, jocs de cartes, miniatures, material de pintura i d'escultura en massilla, zones de joc, una pila d'activitats amb xerrades, exposicions, partides de jocs de taula en grup. De fet, si voleu informació, homoludicus-granollers.org, i ens han cedit el tron de Joc de Trons i el trencaclosques, que seran tots dos per un oient, d'acord? Què heu de fer per guanyar aquest premi? Això és important.
Ara.
Doncs heu de respondre una senzilla pregunta a través de dues vies, a través de Twitter i a través de Facebook. Pengem ara mateix un missatge al Twitter i un missatge al Facebook. Què heu de, si és el cas del Twitter, retuitejar, seguir-nos i contestar? I en el cas de Facebook, doncs també seguir-nos, fer favorito i respondre. La pregunta és, qui s'acabarà asseient al tro de ferro al final de la sèrie? Qui?
O sigui, l'última persona.
Jo tinc molts dubtes. La sèrie amb qui s'acaba assegut al... No tenim la resposta, és un joc,
no,
això.
No,
és però qui creieu?
La gran porra, eh?
És la gran porra.
Jo puc dir la meva opció? Jo crec que s'acaba seient, al final de tot, Tyrion.
El nan.
Que el nan acaba sent el que mana a tot aquest percal, diguem-ne.
És que aquest matí, quan jo ho he dit, tothom deia, he sentit, sí, és molt fàcil.
Tu també ho has dit?
Sí, jo no he dit el Tyrion, jo he dit a la redacció. I salta el Xavi Pardo, company dels serveis informatius, i diu, home, és evident que serà la Targaryen, no? Serà la Khaleesi. Diu, ha de ser una dona. Ha de ser una dona, clarament. I després ell mateix s'ha corregit i diu, bueno, també podria ser, i anar dins d'una altra. I jo anava pensant per dins, sí, i Jon Snow, i Tyrion Lannister...
És que amb George R. Martin pot ser la meva mare.
O algú que encara no hagi aparegut.
És veritat, perquè potser arribem a l'últim episodi i només queda una persona viva de tota la sèrie.
O ressuscita algú, que també podria ser.
Jo crec que el que ha fet molt bé Joc de Trons és sempre sorprendre el públic, i jo crec que profanar personatges que tothom, que tots donàvem per immortals o perquè aguantarien molts més episodis dels que han aguantat. I jo crec que mai sabrem el que passarà al final d'aquesta sèrie, mai ho endevinarem.
És que
crec
que la sèrie ens agafarà si a la primera temporada ja es carreguen el personatge, que era un dels personatges centrals, a partir d'aquí, doncs ja pots fer...
Senyores i senyors, s'asseu al tro de ferro
amb la ressaca del segle.
Toni García. Ramon, un aplaudiment, sisplau.
Gràcies.
Què tal? Bon dia.
Hombre.
Què tal?
Bon dia.
Una cosa tinc...
M'agradaria dir que ha sigut la ressaca.
Una cosa tinc clara. Tu no t'asseuràs al tron de ferro.
Bé, aquí.
A RAC1, dia lliure. Dissabtes i diumenges, de 7 a 2, amb Xavi Bundó.
4 minuts i 2:15 del matí, ara ja siguin incorporats els tres pantalleros, amb tot tipus
si
de sorpreses.
Si m'arriba tot en Blai, jo quedo amb el gos a la terrassa prenent cacauat.
No es poden canviar les normes a la gent.
M'heu destruït la
és un animal de costums.
Bé, us he de dir que no paren, o sigui, no paren d'arribar missatges de moltíssima gent amb la porra, que estic molt d'acord amb el que deia el Broc, és la gran porra.
És la porra.
Que, a més, no ho sabrem ni aquesta temporada, ens haurem d'esperar l'any que ve, em sembla.
No només televisiva,
Sí, sí, no, mundial.
És la gran porra.
Sí. No, i és veritat que potser a la primera dius, home, és molt evident, poden ser, jo penso, dues persones. La Calesi, mm-hmm, perquè és com, ostres, és imbatible, sí, aquesta senyora, no es crema, va amb tres dracs, vull dir que no...
Qui guanyarà?
I qui vols que li faci res? I llavors apareix l'altra opció que molta gent està apuntant, que és el nan, que és l'intel·ligent, és el que t'estimes més de la sèrie, probablement,
I
no?
I apareix el personatge més dèbil, és el personatge més petitó... És un
el que ha crescut que més.
Que sembla que no està destinat
és
a ser
és dèbil, aparentment, gran rei, saps?
El que passa que sí que és cert que
avui,
en aquestes dues
últimes... Avui, aquesta setmana, el Basté estava, no? I clarament jo crec que és dels l'actor probablement que ha generat més empatia amb tothom.
Però el seu personatge en les dues últimes temporades ha perdut protagonisme. Com a mínim a la cinquena i sisena va perdre una mica de protagonisme.
No estic gaire d'acord amb això.
No? Jo crec que sí. No sortia tant.
Jo crec que han reduït la dosi per tal de no cremar-lo, perquè crec que a les properes, o sigui, aquesta i la següent, serà molt important. I de tota manera, el llibre ja, el seu personatge és el més atractiu de tots.
Sí, està clar, és un personatge dissenyat perquè...
I crec que una de les grans encerts de Joc de Trons és haver trobat l'actor que ho podia fer. Perquè no era fàcil, trobar un actor que pogués omplir aquest paper. O sigui, no era trobar un senyor que fos baixet,
sí.
O un nan.
Trobar un tio
que tingués l'entitat dramàtica perquè te'l creiessis.
Mira, l'Àlex Santaló, dues coses que respon l'Àlex. Un, diu, posaria la mà al foc que el Joc de Trons avui s'emet en versió original sense subtítols.
Sí, és el que jo he dit.
Posaria la mà al foc.
És el que jo he dit. És que em sembla que la fan en anglès només.
No ho sé. No vull
assegurar-ho perquè la gent ara... Però jo diria que la que fan en directe, en emissió simultània, crec que Movistar és... Només amb
jo aquí, afegiria un concepte, és la guerra a mort entre Movistar Plus i HBO.
Sí. Però s'emeten hores, que jo pensava, només se la quedarà un i no els
perquè,
dos.
Perquè hi ha un acord des de la primera, o sigui, que es va firmar a la primera temporada, quan ningú pensava que HBO desembarcaria aquí, el desembarco del rei ha sigut tot seu, arribant a Espanya, i van firmar per totes les temporades, es va firmar per la sèrie sencera. Es va dir, tota la sèrie s'emetrà a Movistar Plus. Òbviament HBO té els drets mundials, que aquí no hi ha discussió, i avui la pots veure a HBO a la pàgina web, la plataforma d'HBO, i també pots veure'l a Movistar Plus. Jo no descartaria que HBO es pogués veure amb subtítols i a Movistar no, perquè això és una mica la guerra bruta, tot això dels nazis a la Segona Guerra Mundial va ser una broma.
Clar, és a dir, suposo que si algú té accés a traduir aquest guió de la primera del primer episodi, és HBO,
i si el té, és HBO.
El problema és que hi ha un secretisme absolut i que l'episodi s'envia potser 3 hores abans o 4 hores abans, a priori, perquè puguin simplement comprovar que està tot correcte, però HBO
ja la té, no necessita res. No necessita res.
I us puc adelantar que hi ha gent als Estats Units que parla espanyol i que pot subtitular-la.
Que no necessites enviar-la. La porra és la porra. O sigui, en aquests moments és brutal la reacció de la gent. Us llegeixo alguns missatges. La Laida diu Tyrion Lannister, ho veu claríssim. La Tere diu la Daenerys Targaryen, la Khaleesi. La Olga diu Brandon Stark. El Tomàs diu Arya Stark. El Tron de Ferro, Daenerys i Tyrion. Separat, Jon Snow al nord. L'Àngela diu, jo crec que acabarà el Tron la Khaleesi, la Daenerys de la mà de Jon Snow, és el que tots els fans volem, que això és veritat que un final feliç en aquest sentit tindria bastant...
Descartem-ho, jo diria.
Descartem-ho? Val. O sigui, es mataran aquests dos, no? Val, d'acord. A través de Facebook, Arya Stark, Tyrion Lannister, sobretot aquests dos apareixen molt, Jon Snow apareix molt, i després també... Hi ha molta gent que està convençut que és la Khaleesi. O sigui, la Khaleesi per Déu, clar, és això que dèiem al principi. En principi, una senyora que no es crema i que té tres dracs, té molt guanyat.
Ja, però jo crec que precisament per això se la carregarà George R. Martin. És a dir, aviam, és que tothom dona per fet que Khaleesi arriba fins al final, i en aquesta sèrie no arriba fins al final ningú.
Sansa Stark, diu algú... Sam Turley, l'amic loser de Jon Snow.
Amb lo bé que està a la biblioteca, tu creus que és molt complicat la vida?
Que és, no, que és aquell nano gras.
Hodor, el Tron de Ferro.
Alguns oients que diuen... La Khaleesi, que ha de ser una dona, alguns oients... És veritat que la tendència en els últims temps és que les dones tenen un paper extraordinari dins de la sèrie. Tindria tot el sentit que acabés sent la lideressa, la reina, fos una dona.
I si fos a Cersei?
Clar, és la mateixa Cersei, no és descartable que el mal triomfi, vull dir que...
De tota manera, jo, crec que jo no descarto que no hi hagi tro de ferro quan s'acabi la sèrie, eh?
Sí, que algú...
Que en algun moment algú faci explotar i no s'hi pugui sentar ningú perquè no hi és. Mm. S'ha de sentar al terra.
Aquí ara passa una cosa, que és que molta gent ens està escoltant i sap que parlem, i gent que no té... Estem dient noms com si parléssim en xinès. Va, a veure si ho ubiquem una miqueta. A veure si ho ubiquem. És molt difícil, per ubicar. Però si haguéssim de fer... No, un resum de la sèrie no. Si haguéssim de fer un resum de la idea de la sèrie, és que en aquests moments són 7 regnes que tenen un sol tron que ho unifica tot, i la lluita en aquests moments és una animalada entre tots els fronts, totes les famílies que s'estan a punt de trobar, però vaja, com un xoc final, per a veure qui aconsegueix el tron.
I això li has d'afegir també l'ofensiva d'aquesta mena de monstres, zombis que es diuen caminantes blancos amb, amb el senyor de la nit, que realment és la gran amenaça aquesta. És a dir,
ningú diu, ningú diu que s'asseurà el tron.
És veritat, no? Aquell home no s'asseu a cap lloc.
Aquell
home no s'ha assegut en molt de temps.
Ni dorm.
Aquell home fa temps que no manté relacions sexuals, és un tio que està molt traumat.
Com a màxim va a cavall.
Sí, no li busques...
Com a màxim, no li diguis que vagi del cavall i s'assegui cap lloc.
Escolta, perdona, quina pressió pel pobre George R.R. Martin per finiquitar la sèrie, no? Perquè ningú digui, ai, quin final.
Jo recordo que ell, en realitat, pressió ja poca.
Ja.
Ell està desenvolupant una altra sèrie ara mateix.
Correcte.
Està involucrat com a productor executiu als spin-offs que es faran de la sèrie quan acabi.
I està fent els llibres.
Un any i mig i està fent llibres.
Ja, però al final dels llibres, més o menys, ja sé que va per llocs separats.
Ell ionitza un episodi de cada temporada, un i és assessor, diguem-ne, que és el tio que diu, doncs això em sembla bé, això em sembla malament.
Aquest mora, aquest no mora.
Però hi ha molts guionistes escrivint la sèrie. És a dir, la pressió no és per George Martin, la pressió és per tothom perquè facin alguna cosa que ningú s'esperi. I ja et dic jo que serà negativa, en principi.
Sí,
a veure, cosa. Jo crec que no espereu que tots s'agafin de la mà com els barrufets i s'asseguin una sobre l'altra el tro de ferro.
Per resumir-ho també pels oients que no ho coneixen, és la sèrie que he vist més matances de protagonistes mai a la vida.
És la sèrie amb el casament més maco, més bonic, que és la Boda Roja, és el casament més bonic que s'ha fet.
Jo crec que aquesta setena temporada, si ens sembla molt bèstia el que hem vist fins ara pel que fa a les matances, aquesta setena temporada es poliran a la meitat del cas, jo crec que això és evident.
Jo recordo que quan començava la sèrie, primer episodi, algú que ja portava tota la temporada al darrere em va dir, sobretot, l'únic consell que et dono abans que miris la sèrie, no t'enamoris mai. 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 Perquè mai saps, bons, dolents, tothom acabarà pel mànec.
A la catarra d'un,
nyaca. Jo crec que ells feien com pols d'opinió, no? Com enquestes, i què és el personatge que t'agrada més? Aquest.
Mira, i anaven aparells.
La setmana següent. Pataclats!
No, jo crec que el primer impacte per moltíssima gent a la primera temporada és que el que veus que... Home, que és un spoiler després de 7 anys.
Perdona, hi ha gent que els expliques Romeo i Julieta?
Sí, val.
Què vols dir que moren els dos?
No, però ja no cal que digui el nom, però el que veus que és clarament el bo, el protagonista, el tal, no sé si és el tercer o el quart episodi, li tallen el cap en públic. Però vaja, en una escena que, per cert, jo crec que hi té molt de tots els referents que n'hem begut moltes vegades quan mires sèries de televisió o pel·lícules, que penses a l'últim segon passa alguna cosa i aquí no passa res.
No. Sí,
a l'últim segon ha de passar alguna cosa, algú el salva, la situació més extrema, bueno, perquè
clàssic,
sempre hem begut d'això.
El clàssic, no? El butxí és l'amic del protagonista.
Exacte, i fa no sé què i
tal. En aquell butxí no coneix ningú, el que vull és fer-te el cap.
El butxí no, hi ha aquella dècima de segon que dius ara és quan passa i el salven,
no,
i no
passa mai res.
I
no.
Jo crec que
mai ningú
en aquesta sèrie ningú. Només s'ha fet una concessió en aquest sentit, que és la resurrecció d'un personatge.
Sí.
És l'única concessió que trobo jo que s'ha fet.
Una cosa, això també t'ho acabaràs menjant amb patates.
No, per això he dit abans a micro tancat el que em sembla una mica...
El Joc de Trons, res és gratis. Pensa qui ha ressuscitat en aquest personatge i el rol que ocupa la sèrie. Només et dic això. Ojut.
Ostres, estàs amenaçador, estàs
molt amenaçador.
Vale.
Molt.
Bé, com que n'hem parlat moltíssimes vegades, jo només us anava a preguntar que, per resumir... Diu l'Àlex Santaló, diu, i els que falten per ressuscitar. Perquè, clar, home, si comencem a ressuscitar tothom aquí, no, també, no.
Jo no diria Joffrey.
Joffrey és un dels més malparits que hi ha hagut. Bé,
que està molt ben triat, aquest xaval, eh?
Resumir els punts forts que té la sèrie a tots els nivells, audiovisualment, al fons de la qüestió, filosòficament, si voleu, les idees de fons, com que per algú, per convèncer-lo.
Una sèrie que pots traslladar a l'època actual pel que fa el que t'explica de la lluita de poder. Jo crec que és una sèrie que va sobre la lluita de poder i sobre l'ansietat que tenim nosaltres per aconseguir aquest poder, no? I que som capaços de fer qualsevol qualsevol cosa, la més horrible que se'ns pugui passar pel cap per aconseguir aquest poder que és tan addictiu. Jo crec que la sèrie va bàsicament d'això, i per això ens arriba, no? Perquè és una cosa que és molt actual, també.
Mm. Jo crec que el gran que de Joc de Trons és convertir cada episodi en un event i haver començat molt a baix, és a dir, a tots els nivells, pressupostos, actors, etc, etc, amb gent que era desconeguda. La majoria d'actors que entre els actors eren actors desconeguts, absolutament, és a dir, no hi havia cap estrella. O sigui, Sean Bean, potser...
No, sí.
Però Sean Bean actors que... no coneix ni Cristo, no coneix ningú.
A més, era conegut només perquè moria gairebé a totes les pel·lícules on apareixia.
Sempre mor a tot arreu.
Sí, sí, és cert.
Llavors,
això és un tipus d'actor, eh? Sí, jo sé que es pot definir l'actor que sempre mor.
Crec que fins i tot...
L'altre dia estava veient El Senyor dels Anells, la primera pel·lícula, i sí, mira, Sean Bean.
Abans de crear la primera pel·lícula ja l'han matat.
Dius no, que no havia de morir i mor...
És veritat que HBO, al principi, tenia confiança mitja, poca mitja en la sèrie, els pressupostos eren molt limitats, i a mesura que la sèrie ha anat creixent, li han donat més, i clar, ara ja la cosa està desmadradíssima, tant que la sèrie costa molt més que la majoria de pel·lícules que es fan a Hollywood en un any, o sigui, costa una pasta.
De què parlem, hòstia, per episodi? De què podríem estar parlant? Igual no tens les xifres,
però... No, jo crec que cada temporada costa al voltant dels $200 milions.
Sí, jo crec que cada
200 milions.
I crec que i sent una sèrie que gasta molts diners, potser en efectes especials, si voleu, però no hi ha tantes batalles de moltíssima gent.
No, però perquè té un equilibri bestial entre... Els xalers se'ls gasten en localitzacions, saps? En vestuari, en que la sèrie té un aspecte, en fi, magnífic, és cinematogràfic, absolutament, i, de fet, diuen que l'última temporada, això també és un rumor, que cada episodi serà una pel·lícula. És a dir, cada episodi de l'última temporada dura una hora i mitja.
De l'última? O sigui, de la que encara falta...
De la que falta?
Quan falta, per cert? Quan s'estrena això, l'última?
En principi, en 2018.
Un altre any. Sí,
un any. Sí, sí.
Un altre any.
Però sis episodis.
En aquí aniríem bé, perquè aquesta s'ha retrasat, recordeu, perquè havia de ser l'hivern, etc. I les localitzacions necessitaven tenir un aspecte concret. Però t'ho imagina't, cada episodi una hora i mitja, i diuen que el total del pressupost rondarà els 300 milions.
Ah,
clar, una hora i mitja, i aquí ja sí que han dit que tota l'última temporada seran batalles, i més batalles, i més batalles, i més batalles.
I sobretot destacar la força visual que té audiovisualment, és meravellós, està molt ben feta.
Jo crec que l'equilibri magnífic entre els efectes especials i la part dramàtica de la sèrie, la sèrie està pensada com si fos un teatre, i tots parlen com si declamessin Shakespeare, i això és molt difícil d'escriure-ho així que t'ho creguis.
Pot ser que siguin molts actors britànics?
Gairebé tots.
Clar, llavors tenen tota aquesta tradició de teatre.
El 90%, m'atreveixo a dir, el 90% potser és més, dels actors són britànics. Perquè són els únics capaços d'executar això amb convicció. És a dir, tu a un actor nord-americà, amb tots, hi ha excepcions, eh? Li dius, mira, declami això, i diu, això no m'ho crec jo, això no ho crec. Passa el mateix que El Senyor dels Anells. Mm. La majoria de la gent eren britànics perquè el britànic s'ho creu. És a dir, ho declama perquè porta tota la vida, des de petit, quan un es posa a fer la formació artística, doncs posem a Londres, des de petit ja al teatre, què estàs fent? No només declames Chekhov, declames Shakespeare i declames Dickens, i llavors aquest llenguatge t'és familiar, i quan parles, tot resulta natural.
Tot i que sense... A veure, és a dir, per molt bons actors que tinguis, aquesta sèrie també s'ha de destacar l'escriptura. Té un guió absolutament meravellós, i jo crec que és una de les claus, és una trama geopolítica magníficament escrita.
Però has de trobar algú que sàpiga que sigui capaç de traslladar el que tu escrius...
Amb convicció. I no, està clar que ja és perfecte.
Jo crec que una de les grans coses és que ells no han renunciat al llenguatge de les novel·les, que podrien haver anat per un altre lloc. El llenguatge de les novel·les és un llenguatge molt concret, on tothom parla, saps, com si s'hagués acabat de baixar d'una calesa.
I passa una cosa que m'agradaria que, si creieu que és el contrari, m'ho dieu també, però que tinc la impressió que HBO, que és la que va produir la sèrie, és 2011, no?, que comença Joc de Trons, tenia un cartell d'una productora de sèries de molta altíssima qualitat, però molt per... permeteu-me, per l'elit, eh? O sigui, sèries difícils d'empassar. D'aquelles que només...
Recorda que el seu moto sempre era It's not TV, it's HBO.
D'acord.
Ells presumien de fer una televisió per elits.
Llavors, quan apareix Joc de Trons, és el primer cop que HBO decideix, per molts que no perdis la qualitat, arribar a un públic massiu. És això?
És això, perquè fins a aquell moment havia tingut sèries molt reconegudes, amb molt de prestigi entre la crítica, Sopranos, The Wire, etc. Però sí que és veritat que HBO no havia tingut aquesta megasèrie estil Perdidos que arribés a un públic majoritari. Jo crec que han sabut mantenir l'equilibri entre aquesta qualitat del producte sense que l'èxit hagi matat el producte. No? Jo crec que han sabut equilibrar molt bé les dues coses.
Jo crec que el gran secret és el David Benioff, que és el cervell. Va anar a parlar amb el George Martin i li va dir, vull comprar-te els drets per fer-ho per la tele. I el Martin li va dir, què estàs explicant? I el Martin li va fer una pregunta molt complicada sobre les novel·les, sobre la trama. Li va dir, qui creus que és el real pare real d'un personatge? Que no explicarem perquè això es revelarà. I el tio li va dir, la resposta que ell creia, que era, i va encertar. I el Martin li va vendre els drets de la sèrie precisament per això, perquè va dir, coneixes molt bé com penso i com faria la sèrie. Mm-hmm. I després se'n van anar els dos, bueno, el tres, que no recordo mai com es diu el seu soci, perquè no li dono cap importància.
Bays, em sembla que es diu, el D.B. Bays. Sí,
doncs van anar els tres a HBO, i HBO es va resistir moltíssim. Però com era el primer episodi escrit, van dir, ostres, això ens podria funcionar molt bé. A més, HBO sempre ha presumit de no fer concessions als espectadors. Mm-hmm. Cap concessió. O sigui,
no ho farem fàcil.
La nostra sèrie és aquesta, allò que deia el David Simon, de si li pedes al público sempre que era el carrito de los helados. Mm-hmm. Saps? No hi ha carrito de los helados aquí.
Sí.
Llavors, això va continuar...
Sí, si ho deixes en mans del públic, sempre acabarem al mateix lloc, bueno, que és ensucrar-ho.
El David Simon, no fuck the audience, no, que es fotin.
Que es fotin.
O sigui, el David Simon explicava una vegada que deia, jo li demano al meu espectador o espectadora que sigui capaç de mirar 45 minuts la meva sèrie sense anar al lavabo, sense parar-la, saps? I sense parlar amb els amigots. I a canvi jo li donaré tot el que tinc. O sigui, tota la qualitat, l'escriptura dels millors guionistes del món, saps? I la capacitat de crear una trama que t'enganxi. Però tu m'has de donar la teva atenció durant 50 minuts. Jo crec que HBO, després de la primera temporada, veure que això funcionava com un tret, que anava molt bé i que a més era molt seriosa. És una sèrie molt seriosa. És una sèrie que no te l'agafes a cunyeta. No. No fa gràcia.
Sí, no li cal, tampoc.
No li cal.
I jo crec que t'enganya molt, no?, com a espectador, perquè tu, quan arrenques una sèrie, sempre vens amb els teus referents. I veus que és una sèrie d'estil medieval, i penses, molt bé, que és la típica batalla, no sé, una mica entre Braveheart i alguna altra cosa, que aquí es barallaran, es mataran...
Se la va qualificar com un senyor de los anillos per adultos.
Això, una mena de senyor dels anillos, no? I a l'hora de la veritat vas veient que té un fons dels personatges dificilíssim, que barreja el concepte, si vols, del Senyor dels Anells, de moltes famílies i molt complexa a nivell estructural, però llavors hi ha la complexitat de les idees de fons, no? Clar. Que té filosofia, que té el debat sobre el poder...
Geopolítica. Molt avançada, a més, drama romàntic, fins i tot. És a dir, hi ha el drama romàntic entre molts personatges.
Hi ha escenes, la mítica escena, que no explicarem com acaba, entre Tyrion i la que és la seva amant, que ja està enamoradíssim.
Exacte, boníssima.
Ostres, aquella escena és d'una duresa.
I té l'habilitat que tenia Pixar de tenir molts nivells de lectura. Llavors, un públic que no vol llegir tota la part filosòfica i de...
Política,
no passa absolutament res. La sèrie continua funcionant. I molta de la gent que ens està escoltant segurament li interessa no per aquesta part, sinó perquè visualment és una sèrie magnífica.
Però vaja, que això ja ho feia Murnau, Fritz Lang, saps què vull dir? Que tampoc ens ho ha inventat Pixar.
No, home, no.
És veritat, Pixar té el mèrit d'haver-ho fet a dos nivells completament diferents, que és el món dels infants i el món dels adults.
Sí, sí.
Però la gent pensava que Juego de Tronos seria Harry Potter i Juego de Tronos és Conan.
Mateix.
Mm-hmm. Sí, exacte.
O sigui, és una sèrie salvatge. Mm. És una sèrie salvatge, però al mateix temps les reflexions que fa, els monòlegs dels personatges, ostres, són superhumans. Mm-hmm. I al final et dones compte de les preocupacions, encara que sigui un regne màgic on hi ha dracs i tal, és la mateixa preocupació que pots tenir tu a casa teva, mm-hmm, preocupat per la teva família i per la seva seguretat.
Sí, és que és una sèrie que si la trasllades en personatges actuals i en un context actual funciona igualment amb els guions. Li canvies els dracs per una altra cosa, per camions,
i ja està. Hi ha un moment que van a demanar calés a la tresoreria.
Sí, és tan actual, això.
Sí, pots llegir Wall Street, pots llegir Trump, pots llegir el que vulguis. Sí,
hi ha una cosa que es diu banc de ferro, no? Sí, diuen el banc de ferro, que és els que deixen pasta.
No, a més, hi ha una cosa, jo crec, que ells, que jo no havia vist mai planificat en aquesta manera tan boja, que és fent honor a la samarreta de Blai de Hodor.
Sí, que el Blai porta, no ho he dit, una samarreta dedicada a la sèrie, un personatge que es diu Hodor.
De Hodor, perquè per ser en espanyol ho van resoldre d'una manera tan...
És que és molt difícil resoldre-ho, això, si no saps d'on vens.
Per això vas tenir la sèrie en versió original, perdó. No. Però és un personatge que apareix ja des del principi i que es diu Hodor, tu no saps per què, i arriba un moment en què resolen aquest enigma i et quedes en aquest
moment
rompa.
Molt, molt llunyà.
Si algú ens està escoltant i no ha vist la sèrie i es planteja veure-la, només per al personatge que es diu Hodor, li diria que ho miri en versió original.
A l'episodi en què tu descobreixes...
Perquè és molt difícil després...
En què tu descobreixes perquè el tio es diu Hodor, és que jo em vaig quedar, vaig dir... Sí, de veritat, m'ha donat d'ajunallar-me i donar petons a la televisió.
Perquè potser és a la tercera o la quarta temporada, vull dir que tot això...
No, va ser la sisena.
A la sisena?
Sí, a l'anterior va ser. Sí.
No sabia que era tan lluny.
Imagina't estar 6 anys pensant, ara te la fotré.
Perquè això està planejat des del principi. Llavors, 6 anys...
Si algú se li va acudir pel camí, de veritat, aquest tio es mereix un Òscar.
Sí, això sí. És que el que donaria jo per veure la Bíblia que tenen aquesta gent de tots els personatges. No, totes les accions, ara i per on anirà tot.
Us en recordeu que vam dir de Hodor al principi? Pues ho resolem ara. I és com, perdona, és que...
Quins
Quins doncs, sants pebrots.
Perquè, a més, tu quan comences una sèrie no pots saber si triomfarà tant com per arribar a la sisena temporada, m'explico.
Que és tot... O sigui, tu agafes i saps les blinds, aquestes apostes que fa dels casinos sense saber quines cartes tens, ja d'entrada? Doncs no, jo poso tot, jo poso tot. Però si encara no sap quines cartes... No, jo poso aquí, aquí.
Tot el rojo.
Mitja de la taula.
Exactament. D'un parell de coses més per definir. Són 7 episodis aquesta temporada.
Sí.
Això vol dir... I el Blai m'ha posat aquí la durada, que és interessant. Són gairebé tots d'una hora. 59 Exacte. Minuts, 59 minuts, 63, 50, 59. I els dos últims són un pèl més llargs, 71 minuts, i l'últim, 81.
Que de moment serà hora i 20. El més llarg de tota la sèrie fins que arribi la vuitena temporada.
I que ja han avisat que serà la sèrie més amb el ritme més ràpid, o sigui, la temporada amb el ritme més ràpid de totes les temporades, i que serà la temporada en la que hi hagi més sang amb diferència. O sigui, això ho han dit els propis creadors de la sèrie.
No
crec que ens estiguin timant.
Estic fascinat perquè Hollywood Reporter l'altre dia... És veritat que hi ha hagut una com ho diria, un unanisme absolutament celebrat amb això, perquè, clar, tothom vol aportar noves dades i dir no sé què, i Hollywood Reporter feia com un reportatge llarguíssim que analitzava cada un dels títols dels episodis, sense saber res més.
Però això és un deliri, eh?
No.
O sigui, hem arribat a aquest nivell...
És un deliri en el que tots participem,
sí.
Perquè s'ha convertit en un fenomen tan bestial que... L'altre, vaig llegir un reportatge tan estúpid d'altre dia, no em recordo on era, bueno, sí que recordo.
Les claves per entender la séptima temporada
sí.
del
Juego
és l'article que tothom ha escrit.
Porque hay algunos personajes que no entienden por qué no han muerto ellos mismos.
Sí, sí.
Todo lo que tienes que saber sobre Juego de Tronos.
Per favor, prou.
Sí, sí. Realment ens estem passant una mica
perdona, i ara que comença ja... Perdona, eh? Sí, jo per sort ja no estic a Twitter ni res, ni tinc Facebook ni res, ni miraré res, estareu... apagat del món, però pobre el que no vegi l'episodi en les 6 hores següents d'emissió, perquè serà sí.
és el que
una matança o sigui, tremenda.
Si no la veus aquesta matinada, oblida't de no pillar algun spoiler, segurament cauràs.
Passen 3 minuts de 3 quarts de 12 del matí, avui a les 3 de la matinada, HBO i Movistar Plus emeten, no sé si subtitulat o sense subtitular, ja ho veurem, demà es podria comentar,
el
primer episodi de la setena i penúltima temporada de Joc de Trons. Tenim el tron de Joc de Trons a l'estudi. Si entreu a Twitter o a Facebook, ens seguiu, feu favorit, retuitegeu i contesteu la gran pregunta de la porra, que és: qui acabarà sent el rei dels 7 regnes?
Tots els caps de setmana de 7 a 2, Dia Lliure amb Xavi Bundó.
D'aquí uns instants resolem el premi de Joc de Trons d'avui. Insisteixo,
Xavi, és... perdona, et puc interrompre? És que estic seguint un fil sobre això del dual, no dual, de la missió d'avui, i la pròpia Movistar ha contestat a una cadena de Twitter, de tuits, en la que diu que s'emetrà en castellà, és a dir, en dual, pel que jo entenc.
Ostres!
En anglès... I l'altra cadena doblada.
Això canvia una mica més la situació, eh?
Sí. No és allò que feien el dia següent, que l'emetien com estan fent fins ara.
Doncs us he
doblat. Significa en espanyol o simplemente versión original. I li contesta a Movistar: hola, soy Juan Manuel, significa que s'emitirà en castellano. Saludos.
Doncs déu-n'hi-do, perquè jo és el que us deia, encara li trobo molt més de mèrit que la sèrie que més espera tanta gent hagi passat per tantes mans, que l'hagi vist tanta gent, que són els actors de doblatge. Home, si dobles totes les versions...
Aquí hi ha uns contractes de confidencialitat que són... O sigui,
però ja sabem que ha passat amb tots,
eh? Disparen.
Ja. Saps el que li va passar a tal? Doncs vindré a casa teva i us faré.
Algun dia algú hauria d'explicar, no seré jo perquè em penjarien, la guerra bruta que s'està produint amb aquesta sèrie entre els dos grans inquisidors d'aquest país a nivell televisiu, que són Movistar Plus i HBO.
M'agrada molt el missatge de la Ruth, és que en tenim desenes i desenes de missatges d'oients responent a aquesta qüestió de tots fans de Joc de Trons, i que és el resum. Serà el rei de la nit, moriran tots. O sigui que acabi arrasat els 7 regnes, ja.
És que estic veient el rei de la nit assegut al tro preguntant-se...
I ara què?
Perquè clar, tot buit.
Ja està tot buit. El cavall el tinc cansat.
Trucant a George R. Martin. George, agafa algo.
Un lloc que se suposa que fa calor i farà fred.
No, demanant un cafè. Que... Sí. Vale,
aquí, si tothom és mort. Bé, això serà aquesta matinada. Tothom, moltíssima gent pendent. Segurament és l'estrena de temporada més important de la història de la televisió, jo crec.
No.
a nivell mundial.
Totalment. Quedarà la propera per això, eh?
Quedarà la propera, que ja serà...
Que serà la rematada final.
La rematada final. Bé, una de les estrenes de la setmana, fora de la televisió, el Blai me'n parla tota la setmana, diu, quin tros de pel·lícula? I jo vaig pensar, home, vols dir, tenint en compte que estem sempre, tornem al mateix lloc, sempre igual, eh? La guerra del planeta de los simios. Què és allò? Escolta'm, prou ja amb el planeta dels simios. O sigui, deixeu-la, deixeu-la.
Una cada 10 minuts.
Recordem que és la guerra del planeta dels simios és el tancament d'aquesta trilogia que cal entendre com una preqüela al que passa a la primera pel·lícula. La pel·lícula original protagonitzada pel Charlton Heston. Aquí coneixem una mica l'origen del César, que és aquest personatge central d'aquesta trilogia, que és... Trobo, jo diria fins i tot que és el millor rebut, o sigui, allò de totes les que ens han fet fins ara, de qualsevol pel·lícula que hagin volgut refer, jo crec que aquest seria rebut, sí. Seria
el
millor.
El reboot és intentar actualitzar una pel·lícula, expliquem-ho, perquè potser la gent diu que collons és un reboot, a part del que també la llum cada mes.
I molt alt, per cert.
Reboot, que s'escriu REBOOT, per si algú el vol posar a Google. Reboot és agafar una pel·lícula i intentar reiniciar-la, no? Que és el que vol dir.
Perdó, és que encara estic amb el tema de Joc de Trons. Hi ha el típic oient, que m'agrada molt això, jo crec que ho hem pensat tots, que diuen, si maten aquest personatge, deixo la sèrie. Sí. Ens ha passat a tots.
Pobre, no, que ho deixi ja.
L'Oriol diu, Tyrion Lannister, si el maten... No miro cap episodi més.
És un mentider i sap que seguirà pirant-la.
Bé, perdó.
Doncs aquesta tercera part seria, crec, la més ambiciosa, la millor de les tres pel·lícules, on els simis aquí agafen tot el protagonisme. Fins ara, sobretot a la primera, no tant a la segona, els humans eren més els protagonistes, aquí no. Aquí el César, a més, interpretat meravellosament per l'Andy Serkis, que era l'home que hi havia darrere del Gollum o del King Kong, que fa una interpretació sensacional. Sembla que estiguis venint amb ell.
Jo crec que el nivell dels efectes especials en aquesta pel·lícula és d'un...
Demencial.
Sí.
Jo crec que està ja... Està tocant aquell moment en el qual ja no distingiràs si estàs veient una animació digital
però
o fixa't, una realitat
jo
física.
Crec que l'humà segueix sent la gran frontera.
És, exacte, és el darrer bastió que els hi queda.
Ho veurem, no crec que tardem més de 5 anys en veure-ho, però és el personatge del César interpretat per l'Andy Serkis és una cosa espectacular. Jo diria més, és una pel·li que sembla de camp de batalla i en realitat és de camp de concentració.
Sí.
I per mi té coses de la Llista de Schindler. Mm-hmm. Així t'ho dic. Mm-hmm. Sí, el personatge, el comandant del camp, que és el Woody Harrelson, és exactament el personatge de Ralph Fiennes a la pel·lícula de Spielberg, i jo crec que la pel·li és tan brillant a tots els nivells, és d'una bellesa...
I molt ben equilibrada, l'acció, la violència, la profunditat emocional...
Jo crec que té una troballa perversa, que és el fet de que tu des del principi vagis amb els simis. Sí, tu vols que exterminin la raça humana, però ja.
Bueno, de fet, els humans a la pel·lícula no quedem gaire bé. És a dir, quedem com a escòria,
quedem com el que
malèvola,
som,
sí, com el que som. Però és una pel·lícula antihumana, bàsicament.
I estem a favor.
Estem a favoríssim.
Dues coses més, abans de tancar, perquè anirem a la... veure què tal li ha semblat la reunió que en diuen la missa de Hillsong a la Núria Har, que els hem tingut fa una estoneta. Sabeu què és Hillsong o no?
És que això al Toni li encantarà.
No, n'anomenen l'església hipster.
L'església hipster, Toni. Aquí a Barcelona.
No és mal
que arribat tard. Bé, 4 minuts i les 12 en punt del matí, dues coses més relacionades amb la televisió. Moltes estrenes de TV3 estiuenques.
Sí. Broc,
aeroport.
La graella d'estiu, aeroport.
M'ho vaig passar molt bé, amb aeroport.
Em va encantar. Em va encantar. Jo, perquè, a més, jo sóc molt fan d'aquests reportatges d'aeroports que veies a Discovery Channel...
Sí, però és que és un fenomen que existeix des de fa molts anys, ja, l'aeroport.
No, evidentment, és el que anava a dir. No és nou, perquè ja fa temps que els americans ho fan. El que passa que està ben fet. És a dir, és la història, és la intrahistòria de com funciona l'aeroport del Prat de Barcelona. Sí. Jo crec que està estructurada d'una forma molt moderna, molt ràpida, és un programa molt àgil i sobretot és un programa que en cap moment busca el drama gratuït, sinó que se centra en històries més aviat humorístiques, no? Fa un càsting de personatges, de treballadors de l'aeroport, jo crec que molt encertat. Han agafat el material més interessant en tots els aspectes.
El material humà més interessant.
Sí, exactament. I jo crec que al cap i a la fi és un programa ideal per veure a l'estiu i que enganxa moltíssim, sobretot perquè tots hem anat a l'aeroport i ens hem fet moltes preguntes sobre què passa darrere de l'escenari, diguem-ne, d'un aeroport.
Alguna vegada.
I aquí veus que els treballadors de l'aeroport...
Ara. Home, Jo la clau són els treballadors, sí. M'agraden molt els treballadors.
Que si tu pensaves que havia friquis al teu treball, a l'aeroport també n'hi ha. Vull dir, perquè treballen a l'aeroport no vol dir que siguin gent molt assenyada, que també són gent divertida i gent que té les seves neures. Per cert, menció especial pels controladors. Mm. Va sortir un controlador que mentre parlava amb la càmera feia baixar dos avions, sí. Aparcava un altre i demanava un Burger King.
Jo no? La feina del controlador és que no la voldria per mai del món. O sigui, puc entendre que els hi paguin el que vulguin, sí, perquè aquell senyor que tenia tot d'etiquetes allà sobre, anava apuntant i anava explicant amb aquella tranquil·litat. Sí, bueno, vuelo 431 des de la pista de 431, sí. No sé quantos, i anava apuntant.
No, jo estava comentant que...
Sí, i seguia.
Només et dic una cosa.
Sembla meravellós.
Quan hi ha vaga, sí. Quan hi ha vaga de controladors,
sí, sí.
I una merda que agafa un avió.
Sí, exacte. Bé, i dues coses més. Primer, que avui s'estrena aquest nou programa, a més amb el Basté, el de... Espera, que ara no trobo el nom.
Això no és un trio.
Mm-hmm. Que l'he vist llançant a Cistella. Ja veurem a veure què passa, a veure si ho comenten dilluns. I dos qüestions pel que tenen a veure amb les sèries. La nova temporada de Stranger Things ja té data.
És veritat.
També nova... Vaja, una de les estrenes.
El 27 d'octubre.
27 d'octubre.
Mm-hmm. I que per cert pinta molt bé.
I també la té... Espera't, que ara no... M'acaba d'anar al cel al cel.
Home, jo aprofito el teva, aquesta espessura que tens,
sí.
Per recomanar The Keepers a Netflix, que no sé si l'heu vist,
no.
Que és la investigació d'un crim i els lligams amb l'Església Catòlica.
Doncs mira, jo vull
I és espectacular, això, bro, que a tu t'agradarà molt.
Jo vull recomanar un altre que es diu Snowfall, que acaben de penjar-la, sí. A HBO, sí. Que va sobre l'explosió del crack i de la cocaïna a Los Angeles, sí. Als 80. Superbona, també.
Ja m'ha vingut. 27 d'octubre és la nova temporada de Stranger Things, 1 de setembre la nova de Narcos.
Ah,
ja
Narcos,
sense
sí,
el Pablo Escobar Gaviria.
La vaig abandonar a la segona, que em va semblar terrible, i la tercera tinc zero confiança.
Molta gent, eh? Netflix, no, però molta gent que encara la veu, vull dir, que crec que és la sèrie més vista a Netflix a Espanya, diria.
I és una sèrie que ha aconseguit que ens diem gonorrea i malparidos entre nosaltres.
I que a més a més té...
Aquí el Xavi Pardo, company de la redacció, tot el dia dient malparido.
Sí. Recordem que aquesta tercera temporada hi apareixen actors espanyols, a Javier Cámara, a Miguel Ángel Silvestre i el Tristán Ulló.
Ja, per si teníeu prous motius per deixar de veure-la.
No, home, no. Javier Cámara. A mi m'agrada molt. Bé, 30 segons i arribarem a les 12 del matí. Tirem una miqueta de la música de Hillsong, Dani. Espera. Núria Hart, bon dia.
Bon dia.
Des del Coliseum, on hi ha hagut aquesta reunió, que en diuen ells, aquesta missa, que encara funciona o no?
Encara funciona, el que passa que ara podem parlar tranquil·lament perquè fins ara hi havia una banda de 9 persones a sobre l'escenari tocant aquestes cançons que ara escoltàvem de Hillsong amb un volum molt alt, tan alt que les famílies que han vingut amb nens petits, n'he vist algun que portava aquells auriculars per esmorteir el so que veiem, per exemple, amb grans festivals que els pares porten als nens. Ara mateix ha acabat aquesta actuació que ha estat feta, jo crec que per 4 cançons, més o menys,
sí.
I el Juan Mejías, aquest pastor de Hillsong a Barcelona, en definitiva també a tot l'estat, ha pujat per fer la petició d'oració a la gent que ha vingut avui fins al Coliseum i ara doncs faran l'ofrena. Hi haurà notícies en vídeo i el missatge doncs que voldrà oferir a tots els seguidors. Dir-vos que ja l'entrada ha sigut espectacular perquè han muntat aquí a l'entrada del Coliseum un fotocol. Jo he al·lucinat.
L'església amb fotocol.
La messa amb fotocol.
És que, no, que ja... és que, però a veure, és que tu has perdut. Quan hem fet l'entrevista, era a les almoines la recullen amb datàfon. O sigui, és extraordinari. O sigui, jo no ho he sentit mai. I perdona,
encara
molta...
no ha arribat aquest moment.
No,
ja tocarà.
Fuig,
ja tocarà.
Fuig. Però perdona una cosa. Molta gent jove o no?
I tant, que hi ha gent jove.
I hipsters?
Gent hipster, com li dèiem al Juan i a la Damsi, no són els únics. De fet, en aquest fotocol podríem dir que l'estètica també és molt moderna i molt urbana, com dèiem fa una estona, perquè ara que estan tant de moda els inflables, que el Via Lliure, com a mínim a la redacció n'hem parlat molt,
sí.
Hi ha inflables de pinya on passaven els nens a fer-se fotos, perquè es veu que és el segon any que organitzen un campus d'estiu pels nens de les famílies que han vingut aquí al Coliseum.
Déu-n'hi-do, les 12 i un minut. Perdona, tipus discoteca o no? O gran concert, diguem-ne. És a dir, amb allò que dèiem que tiren fum i... És que quin soroll que esteu fent.
Mira, tornen a cantar,
molta
i ara
música,
entro,
això.
Igual no ho sento, però aquest és el nivell del volum.
Tira un fum. Mira. Mira, s'ha tallat.
S'ha tallat. Era un after, era un after, allò,
eh?
S'ha perdut, això.
Mira.
Això és,
escolta,
això és l'església,
no, 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 espera, que surt un moment perquè m'he oblidat,
sembla un concert d'aigua.
Absolutament, m'he oblidat de dir-vos una cosa, que com que no hi ha, com que no hi ha llibres, que abans ho explicàvem, no? Si la gent vol cantar i no se sap la lletra, com s'ho fa? Doncs hi ha una pantalla, modo karaoke, on tens la lletra en castellà i en anglès.
Impressionant. Bé, ja, ja quan tornis, m'ho acabes d'explicar, em sembla que hi ha un vídeo fins i tot, has fet fotos, per tant, a través del Facebook podeu entrar-hi i veure com és aquesta missa. Ells en diuen reunió, la missa Hillsong, que és aquesta església protestant que va començar a Austràlia, dirigida sobretot a molts, molt joves, amb molta música, amb moltes llums, amb molt això, el fum, que en deia.
Això és a Barcelona?
I això està passant a Barcelona, 1.200 creients en aquests moments a la, al Coliseum, 600 a Madrid, sortint tots de...
O sigui que a Barcelona hi ha protestants.
No estan tots al Coliseum, sí. Ara, eh? A Barcelona n'hi ha 1.200, però no estan tots al Coliseum.
No, no són tots al Coliseum, però n'hi ha protestants d'aquesta església Hillsong.
I tant, sí, sí, que n'hi ha.
Protestants.
És mil·lennial, segur també són.
Bé, Núria, moltíssimes gràcies, eh?
Fins ara.
Que vagi molt bé. 12 i 3 minuts, això ho anem acabant, eh, senyors? Esteu amb unes cares de sorpresos?
Ara que la cosa estava damunt de tot, damunt de tot.
Perdona, però que a mi que passi un capellà amb un datàfon, i jo plego.
Bueno, escolta,
de
veritat. Pastor.
M'aixeco i dic, buenas tardes.
Doncs, 12 i 3 minuts, escolta, anirem al butlletí informatiu i després expliquem qui s'emporta el premi de Joc de Trons. Òscar Broc, Blai Morell... Que, vinga, has dit?
No, sí.
Ah, perdó, és que havia entès una altra cosa.
No, res, res. Òscar...
Minga,
Òscar Broc, Blai Morell, perdó, i Toni García, moltes gràcies, eh? 12 i 4 minuts.
Mentre uns fan cues al cinema, tu pots aprofitar aquesta estona per assabentar-te de les últimes tafaneries, passejar més estona al teu gos o meditar uns segons. Comprar la teva entrada a Cinesa.es és aprofitar el temps. Entra a Cinesa.es, compra la teva entrada online sense recàrrec i oblida't de fer cues. Consulta condicions a Cinesa.es.